www.blueseasonright.com/radio. The Blue Season Right.
Tu ets perfecta?
No ho sé.
I tu?
Pues clar que sí.
I tu, que ets perfecta?
Però n'hi ha algú perfecte?
No ho sé.
Clar que no.
No?
No, no hi ha ningú perfecte.
Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B. And then I saw her face.
Burning all those candles and staying up through the night. We make reservations for... Fes-nos arribar la teva opinió mitjançant facebook.com/planetaprat i twitter.com/planetaprat.
Planeta Prat.
Vinga, doncs acabarem aquest dijous previ a la revetlla de Sant Joan amb l'espai Les Veus de la Neus, on la Neus Macias ha sortit a copsar algunes impressions al voltant d'aquesta festivitat.
Queden poc més de 24 hores perquè arribi una de les grans fites de l'any, la revetlla de Sant Joan. Entre les tradicions d'aquesta festivitat, a més de la coca, el cava o les fogueres, hi ha una que no agrada a tothom, i és la pirotècnia. Petards, bombetes, traques, trons... Hi ha un molt variat assortit d'elements que és cert que fan les delícies de bons menuts i també dels seus pares, però que suposen un trasbals per a una gran part de la població. He sabut que alguns nens autistes reaccionen de manera molt violenta als sorolls perquè no entenen la seva procedència i veuen alterada la seva confortabilitat. De fet, el ple de l'Ajuntament del Prat va aprovar una moció que determinava una franja horària en què la fira de la Festa Major estaria lliure de sorolls i llums per tal que els nens amb espectre autista poguessin gaudir-la. Què no passarà, doncs, durant la nit de Sant Joan i els dies previs? Nosaltres avui ens hem proposat ser el Grinch de Sant Joan i desvetllar algunes incomoditats que genera aquest costum tan i tan estès i que sembla que ningú no s'ha plantejat canviar. Primer de tot, els petards i coets poden causar danys a les zones forestals i és molt possible que una guspira encengui un foc a una zona de matolls. Tant és així que, posats en contacte amb la caserna de bombers del Prat, ens han informat que, efectivament, aquella nit el parc es reforçarà amb fins a 3 bombers i els auxiliars d'ofici forestal allargaran el seu horari fins a la matinada del dia 24 o en funció de l'evolució de l'emergència. Estem al costat d'una zona del Taica i reserva natural protegida. Per aquest motiu, també hem parlat amb Pau Esteban. Biòleg de professió, Pau Esteban treballa des de l'any 1990 com a cap del Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament del Prat i hem volgut saber si hi ha perill que les espurnes dels coets que s'encenguin aquella nit afectin les zones protegides. I això és el que ens ha explicat.
Doncs sí, a veure, en principi el que representa l'ús de pirotècnia de forma massiva i tot el xivarri que genera, no, amb la revetlla, evidentment afecta a la fauna, a tota la fauna silvestre d'una manera general, evidentment és una molèstia, no deixa de ser-ho, no? Evidentment, si estiguéssim parlant de que es celebressin les revetlles al costat dels espais naturals o en llocs en els quals hi ha una presència de fauna sensible, doncs evidentment seria molt problemàtic i seria molt desaconsellable. En la ciutat l'efecte s'atenua, tot i que també hem de tenir en compte que evidentment l'ús de pirotècnia i l'ús de tota la parafernàlia que implica el Sant Joan, les revetlles, doncs afecta a la fauna d'una manera directa i afecta també a la fauna urbana, és a dir, tots els molts ocells i moltes espècies d'animals que hi viuen a les ciutats, que comparteixen l'espai urbà també amb nosaltres, no? Quines coses s'han d'intentar evitar o quins criteris hauríem d'intentar seguir per fer el mínim mal possible o el mínim dany possible? Evidentment, no dirigir mai ni la pirotècnia o els coets o els petards o tot allò que vulguem cremar, doncs justament en espais en els quals hi hagi vegetació, zones verdes, per entendre's, ni arbres, ni arbustos,
Així veiem que el soroll dels petards pot afectar les aus que conviuen amb nosaltres a les ciutats. I això és especialment perillós aquests dies, perquè coincideix amb l'època de nidificació dels ocells. Ens ho explica molt millor el Pau Esteban.
A més, hi ha una cosa important a tenir en compte, i és que en aquesta època de l'any bona part dels ocells estan en fase de reproducció, el que vol dir que normalment és una època en la qual hi ha molts polls, nius, els últims nius de la temporada encara pot ser que estiguin ocupats, llavors de tal manera que si generem molèsties en aquestes zones verdes, en aquests espais, en aquestes eures que tapissen parets, en aquestes arbres d'unes certes dimensions, en aquests arbustos, en aquestes zones arbustives, el que podem acabar provocant és que aquests nius s'abandonin, que els adults, els foragitem, marxin i abandonin els ous o abandonin els pollets, de tal manera que podem provocar un impacte indirecte moltes vegades sense donar-nos ni compte, no? I evidentment és un sentit, és una prevenció de sentit comú, o sigui, sempre fer ús d'aquesta pirotècnia en espais oberts, en espais sense vegetació, en espais que estiguin lluny de façanes o de zones que puguin representar refugis per la fauna. Tampoc no ho faríem perquè seria perillós per les mateixes persones que viuen allà o per els béns d'aquestes persones. Per tant, el que aplicaríem una mica com a normativa, diríem, de civisme o d'urbanitat a l'hora de desenvolupar l'activitat, doncs també l'hauríem d'extremar pel que fa referència a la fauna que viu amb nosaltres a la ciutat.
A les nostres ciutats no només hi ha coloms o cotorres argentines. Convivim amb desenes d'espècies que poden veure alterada la seva forma de vida aquests dies previs a la revetlla.
De fet, la llista d'ocells que viuen a la ciutat és molt gran. Des dels ocells que utilitzen les façanes dels edificis per criar, com els falciots, els ballesters, o, per exemple, els que utilitzen les cobertes les teulades dels nostres edificis, com, per exemple, les orenetes coblanques, les mateixes orenetes, en alguns casos, o els estornells, o els pardals, o, per exemple, els arbres dels parcs i dels carrers, dels mateixos carrers, com les caderneres, els verdums, els gafarrons, és a dir, una llarga llista d'espècies, o, per exemple, algunes ocells insectívors que també utilitzen les masses més, les zones verdes, els espais en els quals poden trobar arbustos o arbres d'unes certes dimensions, com els tallarols, les mallarengues, etc. Hi ha moltes espècies d'ocells que viuen al Prat, algunes d'elles són sedentàries, com totes aquestes que hem comentat, i bona part d'elles són espècies reproductores. No tots són cotorres i coloms, que és el que teníem, podem tenir més per la mà, no? com a prototip de l'ocell urbà. Hi ha molts ocells que també ens acompanyen i que enriqueixen la biodiversitat de la ciutat, i evidentment les zones més sensibles per no perjudicar-los, lògicament, com us comentava, són les zones verdes, és a dir, hem d'intentar no fer servir aquesta pirotècnia ni aquests petards en llocs en els quals hi hagi masses de vegetació. Vull dir, és no només perquè sigui un risc que es produeixi un incendi o perquè puguem provocar algun tipus de dany o de desperfecte, sinó també perquè hem de pensar que aquests animals poden estar refugiats en aquests espais i, per tant, és prudent i és sensat deixar-los tranquils.
El soroll dels petards afecta també els nostres animals de companyia, especialment els gossos, i els trasbalsa fins al punt que molts d'ells han de ser medicats d'alguna manera pels seus amos, per tal que puguin suportar les milers d'explosions d'aquella nit. Nosaltres ens hem posat en contacte amb la botiga d'animals Tu Mascota, al carrer Coronel Sant Feliu, i hem parlat amb la persona que atén l'establiment, la Desiree Martínez Prieto, que ens parla de què és el que aconsellen els seus clients.
Depende del tratamiento. Este en concreto se puede hacer desde el día que tú quieras comenzar, no tiene que ser un día antes. Este en concreto puedes hacer una semana, dos, un mes antes. Se llama doctor, es Relax del doctor Dingo, ¿vale? Y este tiene una dosis diaria y puedes dársela las veces que quieras, no tienes un límite. Está bien empezar siempre días antes, porque al final es un poco un sedante natural. Este lleva, por ejemplo, lleva melisa, té verde, lleva, todo es natural, todo es muy natural. Entonces aquí la dosis recomendada depende del peso y los días que tú quieras, que necesites incluso a posterior, que todavía siguen tirando petardos. Sí, vienen mucha gente, sobre todo ya más que consulta ya vienen sabiendo que sus perros los pasan mal, porque esto no pasa de un día para otro, y ya lo que necesitan es algo, bueno, para que les funcione. Más que consultarte es ya bien buscando algo directamente, sí.
Hi ha un altre mètode per calmar els animals sense haver-los de donar cap medicament. Es tracta del Tellington Touch, uns massatges que ajuden a tranquil·litzar els gossos i que ens detalla la Desiree Martínez.
Sí, es un método que se hace con un vendaje, Bellington Touch. Es un método que se hace con unas bandas que se cruza por el pecho, se pasa por delante del pecho, se cruza por la espalda, se vuelve a cruzar por el vientre y se ata encima en el lomo, encima de la cola. Y eso lo que hace es que hace presión en zonas del cuerpo y da una sensación de relajación al perro. Uy, se meten debajo de la cama. Hay gente que ya los dejan cerrados a lo mejor en el lavabo. Sobre todo lo que hace la gente es cerrar todo, poner aire acondicionado, poner tele, poner música para que el perro no pueda escuchar lo que hay en el exterior. Sí, sí, sí. Hay perros que se meten debajo de la cama y no salen. Hay perros que, bueno, que les dan ataques. También cuando hay un miedo muy extremo les dan ataques. Hay de todo. Depende del nivel de miedo que tenga el animal, ¿eh? Eso va a depender mucho del nivel de miedo que tenga. Ahora mismo hay una, mira, no me ha dado tiempo a mirármelo, no te lo puedo hacer muy bien, pero es una iniciativa que es una venta de petardos que hace, no hacen casi nada de ruido, ¿vale? Y está todo enfocado al tema animal. Bueno, al tema animal, niños, autistas, gente mayor, ¿vale? Un poquito a todo esto, a gente que bueno, que les afecta más, ¿no? O animales que les afecta más. Y tengo que mirármelo, pero sé que hay, no sé, te pongo un ejemplo. Si un petardo normal es un 100% de ruido, esto te hacía como un 20 o un 30. Estaba muy, muy, muy bien el tema.
Allà mateix, a la seva botiga, entrevistem una clienta que té el mateix problema i que ens explica fil per randa el comportament de la seva mascota la nit de Sant Joan.
Primer año bien, era cachorrito, no tuvo ningún miedo. Luego al tener año y medio o así hubo una tormenta de verano y ya a raíz de eso lluvia y petardos. La verdad es que empezó a ponerse muy hiperventilaba, la verdad que se ponía muy mal, parecía que le iba a dar un ataque, pero bueno, ya lo ha ido llevando mejor. Se mete en el lavabo, que es su sitio seguro, él se tumba allí y no lo pasa muy mal, pero bajar persianas, tele, música, toda la parafernalia, no irte, no dejarlos solos, no tampoco intentar protegerlos porque eso le incentiva el miedo, hay que saber también qué hacer y qué no hacer. Sí, y nada, y poco a poco, y es el peor día del año casi, ese cuando hay finales de fútbol,
pero
este ayer.
No es que es ese día. Es que
ayer mismo,
una semana, dos semanas antes y sigue.
Claro.
El miedo se generaliza y puede ser que de una tormenta pasa a tener miedo a los truenos, pasa a tener miedo, todo se generaliza. Ellos no, a veces no distinguen lo que es un petardo de un trueno.
Es un sonido fuerte.
Exacto, es un sonido que a ellos le produce miedo.
Obras,
obras, todo.
Des de les veus de la Neus hem volgut també parlar amb més amos de gossos de la ciutat, a veure com afronten aquesta època de petards. La nostra propera protagonista ens parla de la seva gossa, la Cara.
Pues mi perra, al igual que la mayoría de perros, lo pasa muy mal, lo pasa fatal. Hay diversos grados de pasarlo mal, desde los que simplemente se espantan, hasta los que, como es el caso de la mía, pues desde que empiezan los petardos, que suele ser una semana, 15 días antes, pues ya empieza a esconderse, a hacerse a veces sus necesidades encima, a tener miedo de salir a la calle. Incluso cuando oye petardos fuera, muy lejos, que a veces tú oyes algo muy, muy flojito, ya como que se anticipa lo que va a venir y ya se encoge, no quiere salir a la calle o tira para casa corriendo o deja de comer. Muy mal, muy mal. Estamos esperando que llegue San Juan y empezaremos a medicarle entre hoy y mañana. Y bueno, pues en la noche de San Juan, la noche de la verbena, que para ella es prácticamente la guerra, pues tendremos todo cerrado, la música fuerte. La medicaremos un poco más, no para que no nos moleste a nosotros, sino para que no le pase nada, porque el estado de nervios es tal que tememos que sufra un infarto o algo parecido. Ya digo, no es algo exclusivamente de mi perra, es algo que por desgracia es bastante generalizado y con lo que tenemos que sufrir y padecer en estos días.
I el nostre proper entrevista també ens dona detalls de com afronta aquesta nit de Sant Joan.
Hay gente que le pone cosas. Yo personalmente no le pongo nada porque tampoco sé cómo le afectará. Lo que intento pues quedarme en casa encerrado y calmarla lo más que pueda. No, lleva ya unos cuantos. Tenía pensado irme a Mallorca, pero justo he cambiado el vuelo, el ferry, porque era para eso, para que no lo pillara, ¿sabes? Pero nada, se lo va a comer. Sí, le afecta un poco, pero bueno, es lo que te digo. Yo lo que hago es que cierro todo en casa y ya nos quedamos ahí. Ponemos musiquita o algo que no se escuche mucho y ya está. Sí, le tienes cuenta al perro. Si no, conozco gente que lo medica. Y ya, pero no sé yo si es siempre la mejor opción. Es muy pequeñita.
Sembla ser que està renyit ser amo d'un gos i poder gaudir de la nit de Sant Joan. Són molts els propietaris que es queden a casa per tranquil·litzar les seves mascotes. És el cas també de la nostra propera entrevistada. Ella ja s'ha mentalitzat que aquella nit no dormirà, però és que, a més, treballa el dia següent.
Pues muy mal, muy mal, muy mal. Yo tengo esta que es muy pequeña y de momento no se entera, pero tengo otro que tiene 5 añitos y fatal, taquicárdico, muy mal, asustado, no quiere salir a la calle, en casa se mete debajo de la cama, muy mal. Hombre, claro, claro. Ahora no, me sabe mal dejarlo solo, pobrecito, lo pasa mal estando con todos. Pues imagínate solo esa noche, no salimos a ningún sitio, no, no, no. Pues mira, yo le he dado pastillas de estas que no es medicación, que son naturales y no le hace nada. Yo comenté a la veterinaria de darle, que sé que hay gente que le da un poquito de diazepam, y me dijeron que era muy peligroso porque si tenía algún problema cardiovascular le podía afectar. Así que pues nada, temiendo esa noche, sinceramente. Además yo trabajo al día siguiente, estoy esa noche sin dormir con él, por eso.
La següent protagonista coincideix a dir que pateix molt en veure el desconcert de la seva mascota.
Para mí fatal, yo creo que también lo tendrían que quitar, porque los animalitos de verdad yo los tengo que medicar también, cerrar ventanas, hasta ponerle musiquita para que se calme. Nada, se pone el perrito a temblar, temblar, temblar y se esconde en todos los sitios, y la verdad que yo creo que ya los petardos los tendrían que o llevárselo a otro sitio. Animalitos, los animalitos sufren mucho de verdad. Las tracas esas que ponen horribles, de verdad que sí. Y ella tiene perro también y lo mismo, De verdad que sí, no, no, de verdad te lo digo, porque yo en mi animalito yo le tengo que poner hasta una pastillita y todo, Sí, le ponemos la de esta, le cierro la ventana, le pongo un poquito de música y lo entre, hasta ya se queda relajado y se queda dormido, porque es que si no, es que se le hasta temblar y todo, y es una pena verlo.
Aquest pare i la seva filla tot just els vam entrevistar quan tornaven del veterinari que els havia donat un gel especial per al seu animal.
Pues nada, ahora sí que le tiene mucho miedo el perro y ahora venimos y le han mandado esto para, no sé, para que esté tranquilo, vaya, el veterinario.
Pues se le pone ahí en la boca y hay que darle un masaje y eso lo deja tranquilizado ahí. Porque se pone nervioso, empieza a dar golpes y se asusta.
Sí, es malo para los mascotas, es malo.
En canvi, aquesta mare i el seu fill petit consideren que tenen sort perquè el seu animal no és massa poruc i poden afrontar la nit de Sant Joan amb certa normalitat.
Hi ha gent que els dona medicació de... Doncs això, hi ha gent que els dona medicació perquè realment ho passen malament. Jo he tingut la sort, el gos que tenia abans li era igual, no li afectava, i aquesta no li afecta gaire. Però sí que és veritat que està com pendent, a veure què passa, neguitosa, s'amaga, però no ho passa malament. Però jo sé de gossos que s'han de medicar perquè, bueno... Fins i tot l'any passat, crec que va ser l'altre, va haver-hi un gos que va saltar per una finestra. Vull dir, ho passen malament, sí. Jo sí que puc sortir, jo sí, però hi ha gent que no, sí. Però bueno, són coses que... Jo ho entenc, que és que és Sant Joan. Sap greu, eh?
Un dia abans de Sant Joan, el meu gos va sonar un petard i va anar corrents a buscar-ho, el petard. No li feia por, va anar allà corrents per... A per el petar, i em va semblar molt estrany perquè jo a vegades veig gossos que crec que corren dels petars. Jo conec un, que el de l'Anna, que crec que ella sortia, però el seu gos es quedava a casa perquè li feien por els petars.
I la següent entrevistada no podria viure sense la nit de Sant Joan, així que es considera molt afortunada tenir una mascota que no pateix gaire aquests dies.
A mi no m'afecta perquè m'agrada la rebella, sempre m'ha agradat. I aleshores la gossa no li afecta ni els petards ni les tempestes. El que sí que últimament, ella només té 2 anys, i els 2 anys de Sant Joan que hem passat, doncs els hem passat fora del Prat, amb una segona residència que tenim, i allà no se senten gaire els petards. Però quan sent petards perquè hi ha un partit de futbol que algú ha guanyat i tal, no li afecta. I a mi la rebella de Sant Joan és una de les festes que m'agrada més i no li posaré cap pega. Sí, he tingut aquesta sort, no sé, potser una altra no, però he tingut sort, tampoc no he fet cap mal feta ni cap mala cara a una festa. Totes les festes s'han de gaudir.
També els nadons pateixen molt una nit tan sorollosa. Encara són molt petits i no saben què està passant. Així que hem preguntat a algunes mares amb bebès com afronten aquella nit. I sembla ser que tot just hem trobat nens no massa porucs.
Pues tienen un año y claro, todavía el tema de los petardos no lo sabemos. Este año es el primer año que lo vamos a vivir y no lo sabemos. Son gemelos, él no tanto, pero él sí que es más miedosito. Luego tengo otro, pero a él San Juan le encanta. Pero claro, él es más mayor, tiene 5 años y le encanta. No, nada, la verdad es que nada.
Bueno, en el meu cas jo tinc un bebè de 7 mesos i llavors encara per sort no hem viscut el que és un Sant Joan intens. Sí que és veritat que bueno, anant passejant hem estat escoltant algun soroll, algun més fort, més fluix, i de moment no té cap reacció, la veritat. Llavors bueno, esperem i desitgem que tot estigui en calma. Tenim un gos també, llavors aquest és el que pitjor ho passa. Llavors pot ser que sí, que l'escoltar més soroll a casa, però bueno, intentarem aquell dia. Sí que és veritat, sent el primer any, estar a casa, tranquils, portes tancades, aire condicionat, tele posada i sobretot molta, molta calma. I els següents anys, això sí, també. Doncs, la veritat que no és una festa que ens agradi molt per al tema del soroll de més, festejar i tot a casa amb els familiars, això sí, però el que és el carrer, tema de soroll, no ens agrada massa.
Ja heu vist, molts gaudim de la nit de Sant Joan i l'esperem amb candeletes, preparant la coca i el cava, però hi ha molts sectors que la viuen de manera diferent i fins i tot la pateixen i estan desitjant que acabi. Sempre hi ha l'opció que, com ens explicava la de Cire Martínez de Tu Mascota, es fomenti la pirotècnia amb llums, però sense soroll. A poc haurem de trobar un mig termini per conciliar la diversió amb el benestar personal.
Planeta Prat.
Doncs així acabem el Planeta Prat d'avui amb opinions una mica de tot tipus. Demà en parlarem a la tertúlia més àmpliament de què pensem i com gaudim aquesta revetlla de Sant Joan. Ara és el moment de passar el relleu als serveis informatius d'aquesta casa i d'agrair també a col·laboradors i col·laboradores que cada dia fan molt més interessant aquest programa. També la part del nostre equip, amb la Valeria Encapi a la part tècnica, Laura Brilló i Marc Quinto a la producció i la Marta Dobon a les xarxes socials. I com sempre, gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, la Isa Gonzalo Isla. Nosaltres tornem demà, que ja serà divendres. Cuideu-vos! Today.
Es la una.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bona tarda. Durant aquests dies està en exposició pública